L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
Bon dia, benvinguts a una nova edició de Línia Directa amb l'alcalde a Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat. Ja ens acompanya Lluís Recoder, molt bon dia, senyor
Recoder. Hola, molt bon dia.
Hem estrenat l'any 2010 amb el record, encara ben gravat a les nostres retines, de la gran ventada del 24 de gener de l'any 2009, que, recordem-ho, va fer caure uns 60.000 arbres, segons les estimacions. El terme de Sant Cugat va destrossar també vivendes de persones i va provocar danys importants en algunes infraestructures. Uh-huh. Ha passat un any. S'han fet feines de recollida a Collserola, l'EMD de Valldoreix, l'Ajuntament de Sant Cugat han gastat molts diners en recuperar-se de les destrosses. S'ha fet bé la feina de recollida d'arbres a Collserola?
Bueno, a Collserola s'ha fet, pràcticament no s'ha fet res. O sigui, a Collserola el que s'ha fet ha estat obrir o reobrir els camins i poca cosa més, no? O sigui que dins de la serra de Collserola, doncs, una part d'aquests 63.000 arbres, que és a tota la serra, no és només a Sant Cugat, segons dades del propi Departament d'Interior, doncs continuen estant en allà. Bé, una de les esperances que tenim dipositades amb la declaració de parc natural de la Serra de Collserola és que amb l'entrada del govern de la Generalitat, doncs, hi haurà més recursos per poder fer el manteniment i posar al dia, doncs, tota aquesta joia natural que tenim al nostre costat, no? Però vaja, hi ha una gran massa forestal, doncs, encara que està allà i que no hi ha cap previsió de que es retiri.
Tota aquesta massa forestal pot convertir-se en material combustible si hi ha un incendi a Collserola. Estan preocupats pel risc?
Home, segons el gerent de Collserola, no ens hem de preocupar. Nosaltres estem preocupats, i aquest estiu passat, doncs, el vam viure amb una preocupació especial, no? Nosaltres el que estem fent des de Sant Cugat són les franges de protecció, és a dir, són aquestes franges de 25 metres al voltant de les urbanitzacions. Això ho fem amb diners que ens transfereix la Generalitat, però enguany hem posat una part nostra també per poder fer més, no? Aquestes són d'aquelles feines que la Generalitat ens delega i ens ha de delegar els recursos per fer-ho, però com que els recursos que ens arriben no són suficients per fer tot allò que creiem que hauríem de fer, doncs hem fet més, no? Però el que és estrictament la serra, doncs, és molt difícil que si no es fa des de l'administració es pugui fer, no? Perquè ja sabem que els propietaris forestals que no obtenen cap rèdit del bosc, doncs, clar, dius, encara a sobre t'has de gastar els diners per recollir uns arbres que et costa molts quartos, que disfruta tothom, que no gaudeixes tu només, doncs realment és demanar-los massa esforç.
Parlem d'altres coses. Aquest 2010 també encara estarà molt marcat per la paraula crisi, que també ens va acompanyar durant tot l'any passat. Es notarà molt en les finances municipals, es notarà en l'economia domèstica de la majoria de ciutadans, però hi ha una notícia dins d'aquest context favorable a l'Ajuntament, i és que, com ja hem dit algunes vegades, Sorea haurà de retornar 15 milions d'euros per una mala interpretació de la concessió de l'Ajuntament a la companyia. Vostès ja han decidit a què es destinarà aquests diners?
No, és que és molt recent això, eh? Penseu que amb aquests diners ni n'hem cobrat encara cap part d'això, El primer venciment és d'aquí un parell de mesos,
31 de març,
sí, i els altres els anem cobrant amb dues anualitats més, no? O sigui que encara no hem tingut temps. Estem celebrant el fet d'haver-los cobrat, i això no és casualitat perquè són dos anys de feina silenciosa per part dels equips tècnics de l'Ajuntament, doncs, analitzant la contracta, assessorant-nos amb persones, doncs, que hi entenen molt i seguint una pista que ens varen indicar algú en el seu moment i que, en fi, ha donat aquest fruit, no? Però encara no ho sabem. El que sí que sabem és que enguany és el primer pressupost que fa l'Ajuntament de Sant Cugat en molts anys, i per descomptat des que jo sóc alcalde, que té menys diners que l'any anterior, no? És el primer pressupost que fem amb menys diners. Això vol dir que ens hem d'estrenyar el cinturó, però també hi ha un altre fet, diguem-ne, positiu, que és que aquesta crisi d'ingressos el pateixen tots els ajuntaments. Hi ha ajuntaments que ho pateixen molt. Nosaltres el patirem, però molt menys que altres administracions, perquè amb aquests anys de bonança hem aprofitat per fer el que s'ha de fer quan les coses van bé, que és fer els deures, millorar, perquè quan vingui l'època de les vaques magres, doncs no pateixis tant, no? Hi ha algunes administracions que van viure amb alegria, doncs, aquesta època on venien ingressos de la construcció, etc. I nosaltres, malgrat que els ingressos de la construcció ens han passat de 16 milions d'euros fa 3 anys a 2 milions i escaig l'any 2009, o sigui, és una barbaritat, amb un pressupost de 96 milions, de cop i volta que te'n caiguin 14, doncs al final el que el pressupost municipal enguany baixarà només 2 milions i pico, no? Hi ha hagut molt d'estalvi, hi ha hagut doncs noves maneres de gestió, la recerca de nous recursos, en fi, doncs passarem, com deia, aquesta crisi millor que altres, no? Esperem que l'any 2010 sigui l'últim, no? Malauradament, com ja sabeu, els indicadors de l'economia catalana i espanyola no pinten bé. Sembla que aquest any serà el de la recuperació d'algunes economies occidentals, però ara mateix doncs, ens estan dient experts, organismes internacionals, etc., que a Espanya les coses no s'estan fent bé i, per tant, doncs, estem patint, no? I patirem més.
Sant Cugat té una ràtio d'endeutament baixa comparativament, està, si no m'equivoco, al voltant del 70%. Recordem que per llei el límit és el 110%, hi ha municipis que esgoten aquest límit, però hi ha qui diu també que engrandir aquest endeutament al final li treu capacitat d'inversió de projectes a la ciutat. Què en pensa?
Bé, s'ha de buscar l'equilibri i és el que nosaltres busquem. O sigui, traslladem el nivell familiar, no? Dius, miri, és que si no m'endeuto més no podré canviar-me de casa, no? Bueno, aleshores, la família fa una opció, dius, home, ens podem endeutar, però esclar, el deute que adquireixes vol dir que has de retornar cada mes, i si retornem les quotes, doncs escolti, no podrem sortir un diumenge al mes a dinar fora, com tenim previst, no podrem anar de vacances, doncs nosaltres fem aquesta valoració. Aleshores, nosaltres tenim una capacitat d'inversió, bueno, que ens va permet anar tirant endavant els projectes de ciutat que tenim doncs en ment. Ara sabeu que estem acabant el tràmit d'aprovació del pla d'equipaments fins l'any 2018. A Sant Cugat s'ha fet molta inversió els darrers anys, se'n continuarà fent, i entenem doncs que aquesta situació d'equilibri ens permet, d'un endeutament no excessiu, ens permet doncs tenir l'ordinari necessari per poder fer el manteniment, per pagar la factura de la ciutat cada dia, és a dir, per pagar la neteja, per encendre les llums, per organitzar activitats culturals, per ajudar les persones i famílies que estan patint més la crisi econòmica. Si dius, home, és que per no endeutar-se no podem fer habitatge públic, però és que resulta que estem menys endeutats i estem fent més habitatge públic que ningú, no? O sigui que penso que la situació d'equilibri la tenim i en fi, l'hem de mantenir.
Té por que l'Estat retalli encara més les transferències als municipis?
Pot ser, i per això hem d'estar preparats. Enguany ens les han retallat perquè l'Estat recapta menys, i si l'Estat l'any 2010 recapta menys, ens les retallarà. Pensem que la participació en els ingressos de l'Estat pot representar al voltant d'entre el 15 i el 20% dels ingressos municipals. No? Esclar, són molts diners, i si l'Estat alhora ens els retalla un 15%, entre 15 i 18, és molt diner que deixes d'ingressar. És una preocupació i, per tant, escoltem, d'estar preparats per les futures contingències que ens puguin arribar, i en aquest sentit ser prudents doncs és una norma que no falla.
Els 15 milions d'euros de Sòria, tornem a aquest tema, per què no es poden destinar en part a la urbanització de districtes?
No, jo dic que no es pugui, L'única cosa que dic, esclar, és que aquest oportunisme de forces polítiques que quan anuncies, que escolti, miri, que hem estat molts anys treballant i ara els anunciem que hem aconseguit això, llavors ràpidament surten mocions al ple, tu has de gastar amb això, tu has de gastar amb allò, tu has de gastar amb allò altre, ho has de retornar. Nosaltres diem, no, escolti'm, deixi-m'ho pensar, només estem dient això, deixi-m'ho pensar, en aquest moment estem acabant la fase d'aprovació d'un pla d'equipaments, quan el tinguem aprovat, doncs farem una priorització dels equipaments que hem de fer i decidirem amb què ens ho gastem. Només això, no? Dic, escolti'm, una cosa que ens ha costat tant de temps d'aconseguir, no em digui una setmana on me'ls haig de gastar. Això és un oportunisme polític, és dir, em vull fer la foto i vull quedar bé davant de molta gent. Escolti, nosaltres treballem d'una forma més rigorosa. Si les decisions les haguéssim pres històricament d'aquesta manera, l'Ajuntament de Sant Cugat no estaria en la situació econòmica que està.
La proposta de destinar aquests diners als districtes era d'Iniciativa. El Partit Popular té una proposta diferent, és que els diners no retornin a l'Ajuntament, sinó de la forma més directa possible als ciutadans que ho han pagat a través del rebut. Aquesta tampoc l'han descartat del tot?
No, aquesta la descartem del tot. Aquesta sí que és impossible de fer, perquè quan ens toca, quan em toquen a mi, quan li toca a vostè, quan li toca a aquell veí que va viure a Sant Cugat fa 25 anys però que ara resulta que fa doncs 25 anys que viu, no sé, a Maçanet de Cabrenys, no? És molt difícil poder fer això, i per tant entenem que la situació més lògica, més raonable i que pot entendre tothom és que això es reverteixi en el conjunt de la ciutat a través d'inversions doncs, de les quals se'n pugui beneficiar tothom.
Abans parlàvem de la urbanització de districtes i la setmana passada els mitjans de comunicació locals van tenir ocasió de comprovar el mal estat d'alguns carrers a la Floresta. Eren dies de pluja, hi havia realment molt de fang acumulat i alguns sots. Era el cas especialment de l'avinguda Pere Planes, sí, que és una avinguda llarga per on transiten dues línies d'autobús. Com ho pensen resoldre?
Bé, és que estem tenint un hivern, com sabeu, que sembla més britànic que no pas mediterrani, no? Amb aquesta pluja persistent i allò fina, però que va calant, i escolta, hi ha gent que en sabia havien tingut goteres a casa i els hi han sortit, no? I aleshores això el que ens provoca és problemes, doncs, aquests carrers que tenim sense asfaltar, que ens en queden encara forces, menys que fa un any, menys que fa dos, menys que fa deu, no? Perquè aquesta és una feina continuada que anem fent, la d'anar urbanitzant nous sectors, però doncs això ens provoca uns problemes i a més en aquest moment no podem intervenir d'una forma contundent fins que se'ns aixugui el terra, no? Ahir vaig estar reunit fins quasi bé a les 10 amb tot un grup de veïns de la Floresta parlant d'aquestes qüestions, no? Però és igual, però abans d'ahir vaig estar amb uns veïns d'aquí al centre que viuen en dos carrers que estan, doncs, més o menys exactament en una situació similar, no? Aleshores, esclar, la nostra proposta, que és la que anem implementant, és el que en diem el Pla d'Urbanització Integral dels Districtes. Ara, doncs, que ho posem en marxa el sector del carrer Alps de Mirassol, quan l'acabem, doncs, ja només ens quedarà l'entorn de l'església de Sant Joan de Mirassol i haurem completat l'urbanització de Mirassol. Com sabeu, a les Planes, doncs, tenim en marxa l'urbanització integral del districte a través de la Llei de Barris i l'aportació municipal. A la Floresta, doncs, ara estem acabant el sector de la Serreta, Bosc d'en Saladrigues, que ho estem fent conjuntament amb, bueno, ho estem fent des de Promusa, però hi ha una part que és Vall d'Oreig, i ara volem posar en marxa un altre sector de Vall d'Oreig, o sigui que la nostra feina és de no parar, però sí que mentre ens quedin carrers per urbanitzar, doncs ens passarà el que ens està passant allà. Ara, d'altra banda, també, esclar, hem de veure la situació de partida, no? Aquest sector de Pere Planes, doncs, fa poc l'Ajuntament s'hi ha gastat 1 milió d'euros, que de seguida es diu per fer clavegram, que no n'hi havia. Aleshores dius, bueno, escolti, com és que n'hi havia clavegram? Miri, perquè no es va fer en el seu moment, perquè allò era una zona de segona residència i com moltes torres de tot arreu, doncs, hi tenien un pou sec, no? Aleshores, això ho ha de pagar l'Ajuntament? Bueno, depèn. Escolti, en els barris nous, el 100% de l'urbanització el paguen els nous veïns. És a dir, els veïns del Turó de Can Mates, els veïns de Collfabà, o els veïns del Parc Central, o els veïns de Torre Blanca o de Can Magí, quan van comprar el seu pis, una part del preu que van pagar era per pagar els carrers, l'arbrat, els bancs, el clavegram, no? Llavors, això és el que justifica el mecanisme de les contribucions especials. I com allò et beneficia directament, es revaloritza el teu patrimoni, doncs aleshores tu has de contribuir, no? Bueno, sabeu que amb aquest tema hem tingut molts problemes i això ens ha fet que anéssim una mica més a poc del que voldríem, però és un procés que no ha de parar.
Vostè en alguna ocasió ha admès que en alguns carrers s'ha anat més lent per raons diverses, però és molt vehement quan contesta les acusacions d'alguns veïns dels districtes i d'algunes forces polítiques que diuen que hi ha greuges comparatius entre el centre i els districtes.
Sí, bueno, això és que, com que els números em diuen exactament el contrari, no puc intentar contemporitzar. Diu, home, potser no. O sigui, jo entenc que qui té el carrer sense asfaltar se senti discriminat. Però també haig de dir al costat d'això, bueno, el que he comentat, de qui paga la urbanització, i d'altra banda, que és molt, o sigui, la inversió per persona, i si el que considerem que són importants són les persones, no els metres quadrats de carrer, la inversió per persona de l'Ajuntament de Sant Cugat és superior en els districtes que en el centre. Però això ens passa a Sant Cugat, i passa a Rubí, i passa a Terrassa, i passa a qualsevol ciutat. A qualsevol ciutat. Avui dino amb els alcaldes de l'àrea de Terrassa. Aquests són temes constants de conversa. I això ens passa a tot arreu, aquesta sensació de discriminació, però alhora la major inversió. Per què? És molt fàcil d'entendre. El carrer Lluís Companys, un fanal, doncs costa el mateix d'implantar i el mateix de mantenir encès tota la nit i el mateix de mantenir que el carrer, que qualsevol, no faci dir un nom, que qualsevol carrer de Mirassol, no? I al carrer Lluís Companys, doncs, davant d'aquell fanal hi ha un edifici que té 4 botigues en planta baixa, 8 pisos o 7 pisos i 4 pisos per replà. I en canvi aquell mateix fanal, doncs, a Mirassol té una torre de 250 metres amb una parcel·la de 600, no? Davant. O sigui que al final, en un lloc aquell fanal està donant servei, doncs, a 100 persones i en un altre lloc està donant servei a una família de 4 persones o de 5. No? O sigui que els números estan ràpidament fets. No? Bueno, és la realitat, és la ciutat que tenim, és el model que hem heredat històricament i també és el que ens agrada. No? Les ciutats disperses, doncs, a escala humana, tenen un valor que nosaltres defensem, però a l'hora de mantenir-se doncs, són més cares, no? I per això doncs, les coses ens costa de tirar-les endavant amb el terreny de l'urbanització, perquè és una despesa important per la ciutat, perquè és una despesa important pels veïns, però la nostra determinació és no parar.
Ha estat en marxa ja el procés per declarar Collserola com a parc natural. Sant Cugat ja ha fet les seves al·legacions, també les ha fet l'EMD de Valldoreix, i el ple municipal on es va tractar aquesta qüestió, vostè va dir que suposarien algunes al·legacions de les que ha presentat Valldoreix perquè eren contràries a l'interès general de Sant Cugat i, en alguns casos, perquè reduïen la superfície protegida. Aquesta acusació, evidentment, no ha sentat bé el govern de l'EMD. A quins casos es referia?
No és una acusació, simplement és una afirmació, però no estem acusant a ningú. Escolti'm, l'EMD de Valldoreix té el dret a defensar les seves posicions, només faltaria, i nosaltres tenim dret a defensar les nostres. I tenim dret des de Sant Cugat, des de l'Ajuntament de Sant Cugat, a tenir opinió sobre els temes de Valldoreix. Lògicament, nosaltres som responsables de Valldoreix també, jo sóc alcalde de Valldoreix, malgrat doncs, que els recursos que paguen els valldoreixencs a través d'impostos es transmeten ja sense passar per l'Ajuntament, des de la Diputació de Barcelona van parant a l'EMD, l'EMD les administra com millor creu, però nosaltres tenim competència sobre Valldoreix. I per tant, doncs, si l'EMD de Valldoreix presenta una al·legació que redueix la superfície protegida de Collserola, nosaltres no la veiem lògica, no la veiem raonable, o en tot cas va en contra de la nostra idea del que ha de ser la protecció de Collserola, i simplement vaig dir doncs, que ens hi posaríem. Ja està. I aquesta és la nostra posició.
La presidenta Montserrat Tur va contestar aquestes paraules seves dient que si es contemplaven finalment les al·legacions de l'EMD s'afegirien 4 hectàrees a la zona
magnífic
protegida.
Totes les al·legacions de l'EMD que suposin l'ampliació de l'espai protegit, nosaltres estem a favor. Per exemple, hi ha una que ens sembla que és la zona de Can Fuster o de Mas Fuster que es proposa ampliar, nosaltres estem absolutament a favor. D'aquestes hi estem d'acord. Les que suposen reduir l'espai ens les han d'explicar molt bé, i si no ens les expliquen molt bé, ens les justifiquen i ens convencen, nosaltres ens hi mostrarem en contra. No? La nostra idea és de protegir al màxim de la serra de Collserola, òbviament, sempre i quan doncs, això no comprometi les finances nostres, ni de l'EMD ni de l'Ajuntament.
L'equip del govern de Sant Cugat inicialment s'havia posicionat poc favorable als espais de regulació especial que Barcelona, la negociació amb el Departament de Medi Ambient, havia aconseguit introduir en el projecte de parc natural, però finalment vostès també han utilitzat aquesta fórmula.
Sí, se'ns ha inclòs alguna, em sembla que és el cas de Mas Fortuny, no?
Sol i Aire.
I Sol i Aire, efectivament, bueno, en aquest cas, aviam, no estem parlant d'equipaments potencials, que és el cas de Barcelona, sinó que estem parlant de nuclis consolidats d'habitatge, no? I llavors s'ha de donar un tractament especial en aquestes zones. Només diem això. El que passa és que la pròpia normativa del pla no estableix quina és la regulació d'aquestes zones. O sigui, no és dir, bueno, d'aquí 25 anys, 50 o 75 anys, aquestes cases hauran de desaparèixer, això ens ho han d'aclarir, no? Però ull que la nostra apreciació és molt diferent de que Barcelona. Nosaltres estem únic i exclusivament defensant aquesta regulació especial per a espais consolidats, on hi ha cases, on hi ha gent que viu i des de fa molts i molts i molts anys. En el cas de Barcelona estan defensant espais de regulació especial per trossos de muntanya on no hi ha res. No hi ha res construït, i això nosaltres a Sant Cugat no ho hem proposat en cap cas. Persona diu, és que aquí voldríem construir un equipament i llavors vull una regulació especial. Nosaltres això no ho hem demanat. Nosaltres on no està edificat diem protegim-ho.
La setmana passada es va inaugurar l'ampliació del Parc de Bombers Rubí-Sant Cugat en un acte amb el conseller Saura i l'alcaldessa de Rubí, Carme García, i a nosaltres ens va sorprendre no veure-la en aquell acte. No l'havien convidat?
Sí. Va, però escolti, va haver un tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Sant Cugat, no? O sigui que no, home, l'alcalde no pot estar tot arreu. Jo tenia una altra cosa i bueno, escolti, si m'ho diuen en temps i m'ho puc organitzar, doncs hi vaig. I si em diuen, escolti, miri, que inaugurem el parc de Sant Cugat, Rubí, i ve el conseller, doncs es lliga l'agenda del conseller amb la de l'alcaldessa de Rubí, la de l'alcalde de Sant Cugat, i jo allà hi soc. Però és clar, si rebo una invitació que diu l'alcaldessa de Rubí i el conseller d'Interior et conviden a la inauguració del parc de bombers de Sant Cugat i Rubí, escolti, i me n'assabento uns dies abans, i bueno, escolti,
per tant no el van convidar de la manera potser adequada, perquè
és que era el parc de bombers de Sant Cugat també. I a la invitació, si vostès la van veure, Sant Cugat no sortia per res. Sí que deia que em convidava l'alcaldessa de Rubí i el conseller d'Interior a la inauguració del parc de bombers de Sant Cugat Rubí. Escolti, això ho vaig rebre uns dies abans, jo tenia altres coses, però va anar-hi un tinent d'alcalde i un regidor, o sigui que Sant Cugat va estar allà representada.
Abans de...
Si hi ha interès en que l'alcalde de Sant Cugat assisteixi, escolti, encantat, si nosaltres anem a tot arreu i mirem de mantenir les millors relacions amb tothom. Es lliguen agendes, jo sé que si ve el conseller d'Interior som nosaltres que hem de fer l'esforç per adaptar-nos a l'agenda del conseller, cap problema, és qüestió de temps. Diuen, estic segur que això estava agendat, feia un mes i mig, bueno, doncs ens ho haguessin dit amb temps i ens haguessin comptat amb nosaltres per fer la inauguració i tot això, no hi hauria hagut cap mena de problema, al contrari, hi hauria estat encantat.
En fa alguna lectura política vostè?
No, en absolut, escolti'm.
Error humà.
No pensar-hi, no ho sé, home, no, en absolut, no. Dic, ara els deixarem fora, no ho crec, vaja.
Bé, abans d'acabar...
I menys del conseller Saura, no crec que faci aquestes coses.
Mm-hmm. Abans d'acabar, ens agradaria comentar amb vostè també algun altre tema de l'actualitat general del país. Aquests dies parlem molt d'Ascó. Què en pensa vostè que aquest municipi hagi presentat candidatura al cementiri nuclear?
Bueno, jo com que conec l'alcalde d'Ascó i l'he tingut aquí a Sant Cugat el mes de novembre, hem estat parlant i sé les preocupacions que té, doncs l'entenc. O sigui, ell em va dir, escolta'm, aquesta ciutat és que la majoria de gent vivim de la central, no? I els que no vivim de la central directament, vivim indirectament perquè som els que tenim les botigues, els que tenim els bars, que servim a la gent que treballa a la central. I la nostra és una comarca deprimida, com és la Catalunya Sud, no? Aleshores, jo estic molt preocupat perquè l'any 2022, em sembla que em va dir, doncs Ascó s'acaba, hi ha moratòria nuclear i per tant ens quedem sense la gallina dels ous d'or, no? I haig de buscar alguna via perquè la meva gent es pugui guanyar la vida, no? I ell, doncs, com a alcalde que defensa el seu poble, ha pensat que un magatzem de residus nuclears, doncs, era una oportunitat, que li dona recursos a la ciutat, perquè són 8 milions d'euros garantits més unes quantitats mensuals i després, bueno, 8 milions d'euros l'any i després 300 llocs de treball. I l'home, doncs, ha fet l'aposta que, no ho sé, jo com a alcalde segurament hauria fet el mateix, no? Que això, doncs, genera problemes. Bueno, escolti'm, a França n'hi ha de magatzems nuclears i no en genera, no? A França també hi ha 59 reactors en funcionament i aquí a Catalunya en tenim dos en aquest moment perquè un ja l'hem tancat, no? I Espanya en té 7 o 8. Ara bé, a Catalunya no volem centrals nuclears, però en canvi fem una línia de molt alta tensió que ens permet portar la llum de França, i si algú es pensa que a França la produeixen amb molins de vent o amb salts d'aigua, doncs està equivocadíssim, perquè l'energia que importem de França és energia d'origen nuclear. I el catastrofisme que es fa al voltant de l'energia nuclear, que sí que és veritat que va haver un accident a Txernòbil, un país en decadència fa anys, doncs, si aquest catastrofisme fos cert, escolti'm, la radioactivitat, si algun dia hi ha un accident a França, no arriba als Pirineus i diu, m'aturo aquí perquè comença la frontera. No, escolti'm, el perill el tenim aquí al costat. O sigui que jo crec que hem de tenir un debat madur sobre l'energia nuclear, no? Que ens costa molt tenir-lo.
I des del punt de vista polític, vostè és un alcalde, on queda l'autonomia local en aquest cas quan la decisió de l'Ajuntament d'Ascó o del ple de l'Ajuntament d'Ascó ha estat qüestionada per moltes bandes i el cap de fi en aquest cas és una decisió de l'Estat que ha de comptar amb la candidatura del municipi i que en aquest cas la Generalitat no pot dir massa res perquè no hi té competències.
Bueno, l'alcalde ha dit el que havia de dir, el que ell pensava que havia de dir, i ha estat valent i a més ha fet ús d'aquesta autonomia local, no? El que passa és que s'ha hagut d'enfrontar contra molts, no? La Generalitat el que ha dit és, bueno, primer el president va dir com a ministre d'Indústria que havíem de fer un magatzem nuclear i ara com a president de la Generalitat diu que no hem de fer un magatzem nuclear, no? Bueno, aquí hi ha una contradicció evident, no? Aleshores, des del partit al qual pertanyo l'alcalde, que és el mateix que pertanyo jo, doncs hem dit que no volíem aquest cementiri en les terres de l'Ebre, no? En fi, això demostra la valentia d'un home que defensa sobretot els interessos dels seus conciutadans, no? I en aquest sentit repeteixo, doncs, el meu reconeixement.
Estem a punt d'acabar. Molt breument, Artur Mas llença aquest diumenge oficialment la seva candidatura a la presidència de la Generalitat. Comença, per tant, el compte enrere. Veurem el seu nom a les llistes de Convergència i Unió?
No ho sé.
Però ara no pot dir que falta molt de temps. Perquè...
Sí, però no ho sé, és que no ho sé, és que no n'hem parlat, o sigui que no ho sé. I ja ho sé que sempre m'ho pregunta, no? Jo és que no vull escapar-me, no, és que no ho sé.
A mi toca preguntar-ho, això.
No, no, si ho entenc, home, no, si em sap greu per vostè, perquè és que sempre m'ho pregunta i pot arribar a pensar que aquest home doncs, sap coses que no em vol dir, no és el cas, perquè és que no ho sé.
En tot cas, vostè...
Les altres coses que em pregunta, ja veus que jo també contesto, però aquesta no puc perquè no ho sé.
En tot cas, vostè fa temps que està doncs, prenent posicions més destacades dins de Convergència Democràtica, dins de la Federació Convergència i Unió, i també com un personatge destacat de la política. El veiem als diaris, el sentim a emissores de ràdio
d'àmbit català. Però tampoc sou tot tant,
Fa moltes presentacions del seu llibre, per exemple, arreu del país.
Això sí, perquè em conviden. Mm-hmm. Sí, a mi m'agrada.
I ara sembla que estrenarà nou blog o renovarà el seu blog?
Sí, l'he renovat i estic a punt de treure'l. Bueno, vaig escrivint articles doncs, periòdicament. Avui em penjo un sobre Escó, precisament, que parlo d'això que ara vostè em presentava, perquè és, jo penso que és una manera de que la gent que estem allò de cara al públic doncs, puguem parlar de temes una mica més profons, no? Que és el mateix que vaig intentar amb el llibre, no? Dir, escolti'm, jo amb els ciutadans de Sant Cugat parlo això dels districtes, de les inversions, dels problemes que tenen, no? I aleshores, doncs, jo penso que és bo també que la gent sàpiga una mica què hi ha darrere d'aquell personatge, que els hi parla de coses molt pròximes, doncs, què és el que el mou, què és el que el motiva, què pensa del món, què pensa del medi ambient, de la indústria, de l'energia nuclear. Doncs això és el que ens permet avui en dia la tecnologia, no? I en aquest sentit, doncs, soc molt actiu al Facebook, me'l porto jo mateix, em dona molta feina, però... Bueno, hi ha molta gent que em diu coses, jo els hi contesto i sempre i quan el debat sigui allò, diguem, respectant unes normes mínimes d'educació i de respecte entre les persones, escolti, ens podem dir absolutament de tot i ho faig, no?
La política i les xarxes socials d'internet un dia en podríem parlar.
És interessant, ens obre noves perspectives i a més, bueno, és curiós veure com tanta gent s'hi llença i tanta gent no només, jo al Facebook tinc amics de 16 anys i tinc amics de 70 i pico d'anys que són molt actius i ho han descobert, no? Jo per això sempre animo la gent gran a que s'animin a entrar a la xarxa i abans d'ahir estava amb una persona de l'Ajuntament que s'ha jubilat i l'animava, és veí de la Floresta i li deia, vés-te'n al Centre Social i Sanitari que amb la Fundació La Caixa hem muntat aquesta ciberaula que fem classes i ja veuràs quin món descobriràs, no? I realment la gent que hi entra doncs, bueno, veu que es pot relacionar amb els seus nets i se li obren un ventall de possibilitats que ni ho havia pensat. No?
Ho hem de deixar aquí, estem ja robant temps a la tertúlia. Alcalde Llorecuda, gràcies per acompanyar-nos un dia més a Línia Directa.
Gràcies, Miquel, bon dia.
I vostès ja ho saben, poden recuperar aquesta entrevista íntegrament a Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat.
L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.